A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Una mica despistat, perdoneu, perquè no sabia ara qui serem el dia 23 o el dia 24 de setembre. Avui és 23.
Sí.
23. Estava obrint el guió de demà i, clar, no
bueno,
estava
fent. Està bé des de les 12, que avui és 23.
No, en tema números, com que és una setmana una mica estranya, perquè recordem que a Barcelona és la Mercè i demà serà festiu, hi ha molta gent que fa pont avui.
I escoles també,
Les escoles fan pont, també? Bueno, per tant,
la majoria.
Una abraçada a tots aquells que avui no treballen, doncs, a disfrutar-ho. Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, Roger Carandell.
Passen pràcticament 7 minuts de les 12 del migdia. Pau Espark, molt bon dia.
Molt bon dia.
Qui fa pont és la Juliana, Demà sí que la tindrem per aquí, però avui és...
És a Itàlia.
És a Itàlia. Anava a dir, no està precisament a Barcelona fent la Mercè.
A Pàdova, a Venècia, s'està fent una ruta amb la seva família que a mi m'encanta perquè és que són italianes, pràcticament.
I heu vist que han marxat, diguéssim, totes les noies de la família?
Sí.
I han deixat els nois a casa?
Sembla fantàstic.
Han deixat el pare i el germà a casa i se n'han anat totes quatre a Pàdova, no? Han anat?
Sí, i demà vindrà per això a l'especial que farem al Palau Robert, no?
Demà, a partir de les 12... Programa en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona amb entrada lliure i entrada gratuïta. Per tant, veniu una mica abans, per si es fotés a patar, que no ho sé. I a vegades penso que no vindrà ningú. Saps aquest?
La meva família ve tothom.
Ah, doncs ja està. Home, sí,
això
ja
tenim assegurat.
A mi també m'han confirmat, amb cotxet inclòs, i hi ha pregunta de pluja, perquè es veu que la previsió no apunta molt bé.
Ho hem mirat amb la Marta, ara. Ho hem mirat.
Com que ens en fiem tant del mòbil últimament que l'encerta tant, Roger?
Sí.
L'encerta molt.
Ho encerta molt. Jo he ficat... Temps Barcelona per demà i el meu mòbil diu que un 40% de probabilitats de pluja de 9 a 10, res, un ruixadet, però que no serà res, i a partir de les 10 ja va sortint el sol, Vull dir que quan arribem a les 12, crema solar i tot, jo crec.
No, i porteu paraigua per si de cas, també,
També, veritat.
Millor que sí.
Doncs bé, queda dit, demà a partir de les 12, programa en directe des del Palau Robert de Barcelona i us hi esperem a tots perquè ens faria il·lusió veure-us allà.
I una cosa, demà parlarem, suposo, del que va passar a l'escenari de Bogatell.
És veritat.
I qui va assistir? Qui va ser aquest assistent VIP d'aquest concert d'Oques Grasses?
Que en Víctor Navarro ens avisava aquest divendres.
Sí que ens avisava.
Que s'esperava una persona molt VIP i et diré una cosa, no una, crec que van ser dues persones molt VIP.
I potser tres, també.
I potser tres. Demà tots els detalls del que va passar al VIP de Bogatell en el concert d'Oques Grasses.
És que
perquè ja té l'explicar,
Ho explicaríem avui, però la Juliana ens matarà, si ho fem. Ella vol ser i vol participar, també.
I estem acabant de recollir alguns detalls i en Víctor Navarro, que voltava per allà, em consta, demà, des del Palau Robert, ens vindrà a veure, en Víctor, i ens explicarà també què és el que va passar en aquell VIP de Bogatell.
Informació fresca.
Algun nom ha circulat, us he de dir, que cap de setmana...
Sí, tothom sap que va ser en Piqué.
Ah, sí, home, sí, però es dona per descomptat i que va fer un
tuit
que
no hi haurà gàbies per tants ocells
i tot això.
Sí, no, ens estaven fent els interessants.
Però amb qui anava en Piqué, què van fer, cantaven les cançons, se les sabien, es van fer fotos, van anar a saludar al grup, van entrar en cotxe, a quina hora van marxar...
Oh, ho sabem tot!
Tots els detalls demà en directe des del Palau Robert de Barcelona. Anem a un altre tema que aquí també ens interessa.
Y estas ganas no se van.
Divendres, segurament ho recordeu, vam acabar el programa amb unes declaracions molt fortes del nostre col·laborador, Víctor Navarro.
Pues mira que a mi l'altre dia em van dir que havien tornat, aquests, no sé. Jo...
Què?
Què t'havien dit?
On t'ho va dir?
Amb Assurré? No, amb Assurré no, però jo, una persona que coneix a una persona de la parella, em va dir que havien tornat, no sé.
No sabem de quina manera, però Biel Juste i Aitana estarien junts, pel que sabem, també geogràficament, Marta.
Sí, perquè el periodista Javi de Hoyos va publicar un vídeo a xarxes, i aquesta vegada no el va esborrar, Roger, amb tota una investigació que confirma que tots dos, Biel Juste i Aitana Ocaña, són a Miami, amb altres amics. I això s'ha sabut no gràcies a l'Aitana, que està tenint, si us hi fixeu, un perfil força baix.
No
pel
diu
que fa
res.
La vida personal, no a xarxes, res. No diu res, només per celebrar l'aniversari d'Alfa, ja està. I llavors ho hem sabut perquè una persona del seu equip, que també és amiga seva, la Valle, ha penjat unes fotos on es veu l'Aitana i on també hi ha detalls que ens interessen.
Valle ha convertido una imagen junto a Aitana en esta zona de Miami. Causa en la tienda, está situada en Miami. Gracias a Valle hemos podido descubrir que están con los amigos de Biel Juste, es decir, con Biel Juste. ¿Por qué? Pues porque Valle subía esta foto junto a este perro, que este perro es de uno de los amigos de Biel Juste. Y los amigos de Biel han compartido una imagen de dónde están localizados.
Ara ho ampliarà en Javi, eh? Però, per tant, allà els tenim ben lluny. Més concretament, explica en Javi de Hoyos, a una urbanització on també hi té casa, atenció, un vell conegut de l'Aitana.
Ai, ai, ai.
Porque hemos podido ver que están dentro de un complejo residencial muy VIP, muy exclusivo, que tiene unas canchas de tenis como estas, Miami Shores, que es exactamente donde Sebastián Yatra tiene su casa, y hemos visto a Yatra jugar en esas mismas canchas de tenis.
Puedo estar con todo el mundo, no, 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 no.
La trama s'està complicant per moments, eh?
La trama m'apassiona a mi, eh? Si em preguntes, és sèrie de Netflix, això. I clar, quin Javi de Hoyos entrava a especular que això era intencionat, que potser volien tornar-li la jugada en Yatra, saps? Com si fos una espècie de venjança. Sincerament, jo no ho crec.
Jo tampoc.
Al final, jo suposo que quan ets tan ric, suposo que t'acabes movent sempre pels mateixos llocs i al final, doncs, escolta'm...
És normal,
sí, no, estar a la mateixa urbanització, sí. Sí, ets milionari, tothom
tampoc,
va allà.
No, han penjat una pista molt evident, és a dir, és un conjunt de suma que has d'anar fent el trencaclosques i potser fins i tot pots intuir que no han arribat a coincidir al mateix moment.
És a dir, jo crec, com la Marta, que no està fet expressament, però que en algun moment sí que t'hauria de passar pel cap.
Ai, mira,
que hi ha un exèrcit de gent en paper de plata al cap,
sí,
i que
clar.
Serà capaç de trobar el que sigui, saps?
No, i que potser l'Aitana una mica de morbo també li dona això. Vés a saber, no ho sabem, no ho sabem.
Ja.
Però fins aquí és veritat que podríem pensar que l'Aitana i en Biel són amics i punt. O potser amics amb alguna llicència extra, allò que passa quan estàs lluny de casa, no? Però hi ha un detall que explica en Javi de Hoyos que a mi em fa pensar que hi ha alguna cosa més.
I, además, Valle nos ha mostrado a Aitana con un collar de la marca de Biel Juste.
Así fue como lo conocí.
L'Aitana, novament, amb un collaret de tugells, aparentment en unes fotos d'ambient nocturn i festiu, publicades ahir a les stories de la seva amiga i membre de l'equip Valle. Se la veu, que tinc les imatges aquí, amb un vestit groc així curtet, estampat, amb el collaret ben lluent i ben net, i el collaret en qüestió segur que us sona. És una cadena molt grossa de plata, amb una figureta, un candau. Què passa amb aquesta foto? Clar, què passa amb això? És el mateix collaret que portava l'Aitana al carrusel de fotos d'Amsterdam que va publicar a Instagram el 25 d'agost i que va fer que en Biel li deixés aquell comentari en català de et senta bé. A l'Aitana li encanta aquest collaret perquè sembla que se'l posi cada dia, pràcticament, quan no està treballant. I l'hem buscat al web de Tugells. No sé si veu fer aquesta feina a la tarda d'estiu.
No.
Doncs mira,
no.
Jo l'he buscat al web de Tugells. Hi ha dos candaus ara mateix a la botiga online. Un costa 70 euros i l'altre 180. D'aquest que costa 180, només en quedaven dos ahir la nit, de disponibles. Jo no sé quin és, perquè la foto no s'aprecia prou si és el més petit o el més gran. I la cadena també va part, diria, que la cadena que porta l'Aitana és més cara. Eh?
Ara t'ho anava a dir, la que surt aquí a la web no és la que porta l'Aitana.
És que és molt fineta la de la web, l'Aitana és una
porta
senyora
una
cadena.
Porta una cadena de barco, gairebé.
O de presó, també, de garjola,
sí,
pràcticament.
Aguanta fort,
Molt gruixuda.
Sí, el cas, jo diria que això és un regal molt car, perquè l'Aitana, estic seguríssima, m'hi jugaria alguna part del cos, fins i tot. Que no ha pagat aquest collaret, que això és un regal.
Home, clar.
No sé si ve de Tugells o ve de Biel Juste, saps allò qui ho signa? Però jo diria que això és un regal i a ella li encanta i el treu de passeig sovint, també a Miami. Que potser és una col·labo amb Tugells en el fons, que és la teoria d'en Roger, que pensa que la sorpresa que anunciarà avui l'Aitana per celebrar l'aniversari d'Alfa és
penso. Marxandatge
amb Tugells.
Sí, sí, sí.
Una col·labo, d'acord. Jo penso que és ja una cosa més romàntica. Tinc aquesta experiència amb les joies.
A veure... Tant de bo fos un tema romàntic, perquè aquí aquesta parella ens faria molta il·lusió i sempre ho hem dit. Però hi ha alguns comentaris també que hem rebut en el WhatsApp del programa de gent que també creu que potser Tugells està al darrere d'aquesta col·laboració amb Alfa, perquè fa uns quants mesos Tugells ja va col·laborar amb Zara i es va fer joies que estaven molt bé de preu, deia la gent. Per
també
tant...
hi havia gent que deia que la sorpresa d'Aitana no seria una joia, sinó una colònia, un perfum. Perquè ella parlava d'una cosa que sempre podríeu portar amb vosaltres, i un perfum també encaixa en aquesta descripció. Bé,
quan ho sabrem, això?
Avui.
Avui.
Tinc totes les notificacions activades per quan l'Aitana publiqui el post.
No se sap hora.
No, clar, jo imagino que està dormint ara ella, si sí. Està seguint l'horari d'allà.
Clar, i suposo que buscarà una hora on tothom estigui despert, tant allà com aquí. Per sí. Tant, té pinta a les 7 de la tarda, això?
Sí, pot ser. Ara són un quart de 7 del matí.
Fa pinta, fa pinta. En qualsevol cas, si passa durant el programa, us ho explicarem, i si no, demà, que és el programa especial de la Mercè.
Tots els detalls. Passa un minut d'un quart d'una del migdia. Des de divendres i fins aquest cap de setmana, Sant Sebastià celebra el seu Festival Internacional de Cinema. I de moment ja hi ha anat l'Úrsula Corberó i també C. Tangana, entre molts altres. Pau.
Sí, altres noms destacats que hi han passat són Cate Blanchett i Javier Bardem, que han rebut el Premi Donostia del Festival, i Bardem va emocionar Penélope Cruz amb el seu discurs. També hi ha actrius catalanes com Greta Fernández i Mireia Oriol, que protagonitzen dues de les pel·lícules que s'hi han estrenat, i Úrsula Corberó, que fa un dels papers principals a la pel·li El Hockey, que és un thriller equestre amb drama pseudo-romàntic.
Déu-n'hi-do, eh?
Res. Combinació... De què va això? Vaig a buscar.
A veure,
de què va la pel·lícula?
El protagonista és això, un senyor que fa curses de cavalls, un jockey, i ella és la parella. Úrsula Corberó fa aquest personatge.
Què vol dir pseudo-romàntic?
Perquè entenc que no acaba de ser...
romàntic?
Sí, del tot romàntica.
Clar, no sé si és ja com una crítica que no acaba de ser romàntic. Bueno, no ho sé.
No ho sé, no ho sé.
S'haurà de veure.
Exacte.
S'haurà de veure.
No, per tu serà difícil veure la teva ex en pantalla, per
vaig
això.
Vaig a mirar...
A més, hi surt embarassada.
Oh! Bueno, és que... Mira, fa uns dies que la Marta està treballant en aquesta teoria d'un possible embaràs d'Úrsula Corberó.
No, no és veritat. De fet, te la vaig desmentir ahir mateix. Vaig dir, crec que no està embarassada.
Sí, ahir vas dir que no.
I és molt lleig anar especulant sobre l'embaràs de la gent. Per tant, és una cosa que no faré mai públicament. Però penso que pot ser un escenari d'aquí a un temps, que l'Úrsula Corberó i en Chino Darín siguin pares algun dia, si és que els hi ve de gust.
Podria passar.
A mi em va semblar que sí que els hi venia de gust.
Bé, veurem allò, si donen detalls sobre això. El fet és que, com que els toca fer promoció, estan concedint algunes entrevistes i Corberó n'ha donat algunes, una en català, l'Agència Catalana de Notícies, diu que viu un molt bon moment.
Estic on vull estar. I crec que no té a veure amb l'èxit o amb la fama. I clar, sona una mica així pretensiós que ho digui jo, perquè just estic en la posició que estic, no? Però de veritat ho dic, d'acord. És vocacional, això.
Ha arribat on ella sempre havia somiat i ho intenta desvincular dels èxits que ha tingut, però que també no sé si tindria després la mateixa sensació, perquè el que es considera un triomf acostumen associat amb aquest reconeixement públic, i a Sant Sebastià el públic l'estava esperant, com l'estrella que és, demanant-li fotos, quan va arribar a l'hotel, també la catifa vermella...
I en aquestes imatges, que me les he estat mirant, no té un no per ningú, l'Úrsula...
També et diré
es fa,
que...
Es va fent fotos amb la gent que es troba entre
però
el públic.
Ho fa tothom, I... A les catifes vermelles d'aquests festivals.
No és que sigui especial,
m'encanta l'Úrsula, però crec que és una cosa força habitual de les estrelles quan arriben a aquests festivals.
Sí, i a més, si sentiu aquest vídeo amb sol, tant el de la catifa vermella quan arriba també a l'hotel, se sent com algú li va dient Úrsula, va, anem tirant, perquè és que si hagués d'atendre tothom, potser s'hauria estat dues hores allà. Aleshores,
i la figura d'aquesta persona que et digui va, anem tard, fa que no quedis tan malament i que no semblis un maleducat de cara als fans.
Sí.
Tot i així ho fa molt bé.
Ella és perfecta.
Ella és perfecta.
I ha fet una entrevista...
Mai havies dit aquesta frase de ningú,
No, hi trigaré molt a tornar-la a dir amb una altra persona.
Doncs si t'agrada la perfecció, llegeix aquest titular del digital Infobae, que li ha fet una entrevista, i Corberó ha dit: m'agrada que em mirin, quan la gent està pendent de mi em moro del gust i això no em fa mala persona.
M'encanta.
Molt bé, almenys és sincera, no? De dir, m'agrada ser el centre d'atenció.
M'agrada que la gent em desitgi, jo crec que també li faltava dir, M'apassiona que sigui tan sincera.
Sí, perquè un altre diria, no, a vegades ho fan molt, no? De,
els focus no, a mi no m'atabalen.
Doncs si t'agrada i ho dius,
em creixo quan la gent em mira, perfecte.
Sí, se la veu molt convençuda, però més això, voler escollir projectes arriscats, que la treguin de la zona de confort, admet que és bastant workaholic, addicte a la feina, i que és competitiva des de petita, quan ja jugava amb la seva mare al joc de taula, que tant, per tant, sense escrúpols. Però no tot és tan perfecte.
Com que no, Pau?
Vigila, Pau?
Acabem de dir que l'Úrsula Corberó és perfecta.
Jo també ho creia, però Úrsula Corberó admet que no sempre està contenta amb la seva feina.
Això no significa que em faci feliç tot el rato, tota l'estona, però sí que és el que més penso. Penso això, penso que... I em sento molt afortunada també de tindre la capacitat de poder disfrutar de les coses que m'estan passant.
En general està satisfeta, però hi ha alguns moments en què no s'ha sentit tan feliç. No desenvolupa, eh?
Però una cosa, això forma part de la perfecció. Teniu alts i baixos, teniu xambal emocional dins, però és que, clar, és humana. És a dir, estem defensant que l'Úrsula Corberó és una humana perfecta. Dintre del que implica ser humà, que ets imperfecte.
Sí, i que té dies dolents, això encara la fa més perfecta. Dies...
Exacte.
Perquè està renal.
Molt ben dit.
Però ens deia que vivia aquest moment tan dolç, i el fet és això, que no sempre ha estat així, i ha fet una altra entrevista a l'agència EFE, on deixa clar que la seva arribada a Hollywood no va ser gaire agradable.
Cuando empecé a trabajar en Estados Unidos, bueno, ahora parece que fue hace 20 años, ya la he experimentado, pero sí que es verdad que a lo mejor me costaba más ser escuchada. Creo que no tiene que ver con la experiencia, ni tiene que ver con el principio, ni el final, tiene que ver con la gente de la que te rodeas.
No sé què va passar a Hollywood. He mirat els projectes que hi ha fet. El primer va ser el 2021, va rodar-hi la pel·lícula Snake Eyes, El origen, i l'any passat va formar part d'un altre projecte de Hollywood, que era la pel·li Lift, un robot de primera classe que es va estrenar a Netflix. Em sembla que potser ho va passar malament en algun moment.
Clar, però això és com quan et canvien d'escola, no? No, i te'n vas a un institut nou, però sobre en un altre país i en un altre idioma. Pues, doncs potser no la van acollir com es mereixia.
Exacte, potser sí, sí, sí.
I integrar-se per ella va ser difícil.
Sobretot l'equip. Crec que en algun equip no va estar del tot còmode i diu que li agrada rodar, de fet, en altres països i en projectes amb diverses nacionalitats, de manera que ho busca, encara que se senti un punt vulnerable, i amb el hockey, aquesta pel·li que ara estrena a Sant Sebastià, ha pogut rodar en una ciutat on ja havia anat molt.
Ha habido un trabajo personal mío también como de enfrentarme a lo desconocido. Ha sido la primera vez que llevo muchos años yendo a Buenos Aires, a Argentina, pero ha sido la primera vez que he filmado allí. Entonces era todo como distinto y nuevo para mí.
Evidentment, coneixia Buenos Aires, gràcies a Chino Darín i la seva família. I, de fet, la setmana passada explica'm que hi fa força vida allà quan hi és.
I fa pilates
amb
la sogra, Pau, és que clar.
Doncs ara més, rodar-hi. Vull dir que ja s'hi ha fet la mitja casa, tot i que em sembla que no consta, no?, que tinguin cap residència oficial com a parella, ells dos,
allà. No em va explicar, quan parlava d'Argentina, parlava de la casa d'en Chino o de la casa d'ells dos? No me'n recordo.
Ai, hauria de revisionar l'entrevista, eh?
A mi, si no em falla la memòria, diria que justament deia que ara s'havien intentat instal·lar aquí, a Barcelona, però que els havien sortit, això, projectes lluny de la ciutat, de la capital catalana. En tot cas, Corberó explica que li agrada interpretar en una llengua que no sigui la seva, encara que admet que el primer cop que va rodar en anglès, potser això explica els entrebancs de Hollywood, ho va passar malament, perquè quan el director es comunicava amb ella no entenia absolutament res.
Esteu fets l'un per l'altre,
sí,
Roger.
Sí, sí,
quina
sí.
Llàstima.
Ella sempre deia, ok, let's try that, per sortir del pas. Vés a saber què li deia el director, però semblava que li servia aquesta frase.
De comodí,
sí. En tot cas, més enllà d'Úrsula Corberó, a Sant Sebastià també hi ha Anton Álvarez, que segurament per aquest nom no tothom sap a quin referim, però és C. Tangana, Anton és el seu nom autèntic. S'estrena com a director de cine amb la peli La guitarra flamenca de Gerai Cortés i ara vol utilitzar el seu nom real.
Desde pequeñito, cuando empecé a rapear, pues no me puse mi nombre, ¿no? Y ahora siento que hay cosas ya con 34 palos que tengo que ya puedo firmar con mi nombre normal y que se van a quedar ahí. Y esta es una de ellas.
Ho ha dit en una entrevista Quinótico i amb aquest canvi de nom diria que Anton Álvarez també vol començar una etapa que l'allunya a força de la música. Ja ho va fer un any enrere, quan va presentar el documental Esta ambición desmedida, que va dir que no se sentia representat per Si Tangana cada cop menys. I no està clar què passarà amb aquest nom artístic, perquè defensa tenir diverses marques.
Poder tener distintos paraguas en los que vas metiendo las cosas que haces, sobre todo para gente como yo, que no... Yo no tengo ninguna técnica, yo no he estudiado nada ni he aprendido nada y es todo como por intuición. Poder poner las cosas en un sitio u otro es muy útil y divertido.
Jo tinc la sensació que ell fa molt de temps que té la síndrome de l'impostor. De fet, heu vist el documental de L'ambició desmedida?
No, no sencer.
Va explicant durant tota l'estona que ell no sap, que creu que no sap cantar, que no li agrada la seva veu, que ell no... Com que no està preparat per sortir davant d'un estadi i cantar davant de tanta gent, jo pensava, no sé si ho diu per fer-se l'interessant o ho pensa de veritat. I ara, com que renuncia a la marca de Ser Tangana i vol fer cinema.
Bueno. És que ha fet unes quantes entrevistes i en moltes se li pregunta explícitament per la música i Anton Álvarez diu que no té cap projecte musical en ment, que li agrada que sigui així, que no està gravant res i que porta 2 anys sense entrar a cap estudi Això, sembla que té més ganes de fer una altra pel·lícula, aprendre a escriure guions, tot i que pensa que mai deixarà de fer música, però sí que el ser Tangana l'està enterrant força.
Doncs ja podem anar esperant, la gent que li agradi ser Tangana, perquè no té pinta de que
com a mínim música. Va acabar amb un gran disc.
Això
no,
sí.
El Madrileño és un grandíssim disc.
És un discasso, és un discasso.
És segur, oi?
Molt segur.
Espanta, però...
4 minuts i arribem a 12:15. Falten només 2 dies per l'estrena de la segona temporada de La Travessa i la cosa ja va fent xup-xup. I la veritat és que estem molt expectants per veure què passarà a la Premiere, perquè la Laura Escanes tornarà a veure's les cares amb tot l'equip del programa, això vol dir els concursants, els tècnics, també els càmeres, com per exemple en Miquel Alors.
I sort que tindrem la nostra companya i estimada Juliana al cinema Es Movia Aribau de Barcelona per captar i plasmar tot el que passi allà en un dels seus reportatges. Moltes ganes de veure què ens explica. Perquè, clar, aquest va ser el titular del rodatge de la segona temporada de La Travessa. La Laura Escanes es va embolicar amb un dels operadors de càmeres del programa i tots dos es van il·lusionar, i això ho sabem i ho tenim confirmadíssim. Això era per això abans de l'estiu i no sabíem com acabaria la cosa ni si tindria gaire continuïtat. I el que sabem, perquè ens ho va dir ella, és que a hores d'ara Laura Escanes està solteríssima.
Soltera i feliç.
I molt feliç.
Sí.
Contenta amb si mateixa, que al final és el més important. Però aleshores anem també al que ens importa a nosaltres. Què va passar entre aquest parell? Va ser un amor de colònies? Van intentar-ho durant l'estiu? Doncs les mamarazzis, que són la Laura Fa i la Lorena Vázquez, van donar més detalls d'aquesta fugaz relació al seu podcast.
Des d'aquí les mamarazzis podemos confirmar que estuvieron juntos una semana en Menorca.
Este verano.
Este verano. Él ha pasado bastantes días en Menorca y ella, entre que estuvo con Roma, su hija, y vinieron unas amigas y tal, sí que pudo estar una semana en Menorca con Miquel Alor, que luego ella se fue a Sri Lanka con ese viaje que hizo con las amigas y que desde entonces no consta que se hayan vuelto a ver, que no eran novios, que era un rollete, pero que el viaje, y que ella sabía que este viaje, pues hombre, iba a romper un poco la racha tan chula que llevaban con este chico.
Per tant, l'estiu va poder amb ells. És una mica aquesta la conclusió.
Sí,
tenien els plans cadascú ja muntats i al final la cosa va ser superior. Però sí que van passar aquestes setmanetes junts a Menorca. Ara mateix estan en contacte zero, diuen les mamarazzis. Però clar, el que deia, dimecres s'hauran de tornar a veure. Pot ser que després del foc les cendres es fornegin?
O sea que rota la història no es que esté, sino que no ha coincidido, que da la sensación de que cuando coincidan...
Volverán a recuperar.
Pero ayer Miquel Alors en sus stories colgó una excursión que ha hecho por la montaña con una chica, que no es Laura.
Sí.
Y han acabado la excursión en, pues dice, estás en la montaña donde paramos a dormir, pues él tiene un Tesla, pues durmieron los dos en el Tesla.
Ah.
A ver.
Que pueden ser solo amigos también.
Yo creo que no. Ir a la montaña. A ver.
Per tant, en Miquel va fent la seva. Però és que la Laura potser també.
Sí.
I al final...
Sí. I escolta'm, que pel que em consta, tampoc sé grans coses de la vida d'en Miquel, però bé, hi hem coincidit alguna vegada i parles i el segueixes a Instagram. Ell és molt de dormir en vehicles, t'ho haig de dir.
Però de dormir sempre acompanyat, també.
Li agrada molt fer sortides i dormir a furgonetes, ara no sabia que s'havia canviat el cotxe, i de dormir al Tesla. Vull dir que potser ho fa amb amics, amb amigues, amb
parelles... No és parelles. Tan rellevant.
Exacte. Vull dir que... Bueno, no sé si sou de dormir a vehicles...
No, és veritat que és molt un tipus de persona, la que dorm en vehicles.
Sí, qui dorm i dorm molt en vehicles, saps què vull dir?
Van life.
Exacte. Molt de furgoneta i de dormir allà dins.
Tots els ulls posats a la Premiere de La Travessa el pròxim dimecres.
Però clar, estem donant molt per fet que hi serà ell. Ell és segur.
Ell hi hauria de ser.
Totes les estrenes ha format part de l'equip de La Travessa, a no ser que estigui en algun altre rodatge.
O que estigui al cotxe.
I no pugui ser. O que se'ns hagi dormit al cotxe al pàrquing Sàbada sota els Aribau. Saps què vull dir? Podria ser, també. Heu mirat gaire la tele aquest cap de setmana?
No. Bé,
doncs... Estàs parlant amb dues persones que tenen un nadó,
he pensat que teniu unes...
Sí. Més feina
familiarment. Una hora delicada, sobretot la nit del dissabte, que es fa el col·lapse. El col·lapse es va tornar a emetre aquesta nova temporada a TV3, va ser líder d'audiència, amb una entrevista molt, molt forta, molt emotiva, amb l'Àngel Llàcer.
Aquesta nit ens fa molta il·lusió que ens acompanyi Àngel Llàcer. És que és molt dir, jo crec que és l'entrevista més difícil que he fet mai.
Hòstia, va.
No poden ni començar l'entrevista perquè ja s'emocionen tots dos, són molt amics, es coneixen de fa molt temps, així que se'n van a publicitat i llavors tornen. Com us deia, l'Àngel és molt amic d'en Ricard Ostrell i va anar al programa a explicar que per culpa d'una infecció per un bacteri al Vietnam va estar a punt de morir ara fa uns mesos. El resum mèdic, per fer-nos una idea, és que el bacteri s'estén per la pell i es va menjant els teixits del cos. Però això ell no ho va saber de seguida.
Vaig a Madrid perquè jo torno a treballar, vaig a Madrid a fer The Producers, que és el musical que estava fent, i el 13 d'abril, doncs, tot comença, o sigui, comença el calvari, realment, no? Llavors comença un mal de panxa, llavors comença a tenir unes diarrees molt fortes, em vaig a Madrid, bueno, deixo la funció, tenia dues funcions i deixo la funció mitges.
Mal de panxa i febre, no, tenies?
Sí. I el dia següent em trobava malament, vaig tornar i vaig estar ingressat 10 dies. Llavors vaig estar a Madrid.
A Madrid.
Llavors em van donar l'alta, ja va passar, em van posar uns antibiòtics, i jo pensava que ja estava curat, i em pensava que el bacteri era mort i tot perfecte. Llavors vaig venir aquí, i va arribar Sant Jordi.
Aparentment tot s'ha arreglat, li van posar els antibiòtics, i va passar el Sant Jordi a Barcelona, que vam coincidir amb ell, perquè va venir a l'estudi que va muntar Catalunya Ràdio, el Passeig de Gràcia, per fer una secció amb en Ricard Ostrell, i me'n recordo que crec que la Juliana i jo ens el vam trobar, potser
sí,
tu,
no
Marta, encara
no
havies arribat, i ens va explicar, tios, he estat molt fotut d'un bacteri del Vietnam, m'he estat a punt de morir, i ens va dir, disfruteu de la vida, que és molt bonica.
Li ha canviat, com... no, clar, li ha canviat la vida.
Clar, i vam quedar, vam pensar, fot conyo o no? Perquè l'Àngel Llàcer mai sap si t'ho diu de veritat o si t'ho diu de broma. Però uns dies després d'aquell Sant Jordi, quan semblava que tot estava solucionat, ell no s'acabava de trobar bé i té una premonició. Una premonició que comparteix amb els amics.
Jo estic dilluns a casa i de cop i volta... Saps aquelles vegades que tens un déjà vu, no? Que dius, això ja ho he viscut, no sé què tal... Però una cosa com molt estranya que em diu, aquesta setmana tu et moriràs. Jo dic, hosti... Llavors, just em truca l'Enric Cambrai i dic, Enric, acabo de tenir una premonició de que em moriré aquesta setmana i hauríem d'anar a un notari per fer el testament. I aleshores jo, amb aquesta premonició, de que em moria. I dijous, doncs, decideixo anar a la Deixeus.
Sí, perquè estaves molt malament, és a dir, no podies posar el peu a terra.
I aquí la cosa es complica, perquè l'ingressen a la Deixeus i li diuen que la situació és crítica.
Llavors, allà, t'hem d'operar, és una operació complicada, era un diumenge.
Perquè diguéssim que el passó ja estava curat.
Sí, però va seguir campant, no havien enganxat el bitxo. I aleshores va començar a saber que pujant, i clar, això si et puja una mica més, és que són hores, i ja està, et menja un òrgan vital i adiós. I aleshores em diu, bueno, doncs en aquesta operació o surts sense cama o no surts. Llavors vaig dir, bueno, doncs jo necessito parlar amb els meus éssers estimats.
Clar, quan ho sents que ho explica, és molt bèstia la situació en la que estava.
La primera vegada que ho explica ell.
Sí. Sí.
De fet, havia estat molt desaparegut els últims mesos i no se sabia fins i tot si estava del tot bé de salut.
Que n'havíem parlat aquí en aquest programa de que... No, havia agafat una infecció, que havia estat ingressat a l'hospital...
No, i tothom estava molt preocupat. Els seus companys de Tu cara me suena anaven fent declaracions dient que estaven molt preocupats pel seu company.
Clar, no teníem detalls i ara sí, en el col·lapse, ha donat tots els detalls. Uns dies abans de l'operació, l'Àngel es trobava fatal i explica que notava una presència al seu costat tota l'estona.
I llavors aquest dia se m'instal·la la mort. O sigui, això és una cosa... És una sensació que realment és molt heavy. O sigui, jo aquí tenia la mort i ho notava. Dic, vale... O sigui, aquí tinc la mort i no em deixa. I tu veus que és una persona que és com un cant de sirena, no? Llavors està aquí i et va dient, tu estàs aquí amb mi i tu tal. I és com una persona que t'incita, no? És com dient, en el moment que tu decideixis venir amb mi, tot això acabarà. Llavors tu, clar, jo deia, hòstia, és que fàcil és deixar-te anar. Però és aquella cosa de dir, hòstia, però no sé si me'n vull anar encara, saps? Llavors... A mi l'única cosa que em sabia greu de morir-me, i ho dic de veritat, era tots els que us deixava.
Com que els metges li havien dit que no tothom sobreviu a la intervenció, l'Àngel agafa i s'acomiada dels seus amics.
Clar, jo deia adéu, jo deia, bueno, doncs, per si de cas. O sigui, no donava 100% que moria. A mi l'única cosa que em sabia greu de morir-me, i ho dic de veritat, era tots els que us deixava. O sigui, pensava jo, a tu, per exemple, Ricard, jo al Ricard no li puc fer això. O sigui, jo no puc morir-me als 50 anys i que el Ricard... arrossegui la meva mort durant tota la seva vida, saps? I que dic, hòstia, aquí l'Àngel hagués dit no sé què. I a mi això és el que realment em feia molta pena, molta, molta, deixar-vos orfes de la meva amistat, com si diguéssim, no? Vaig enviar un WhatsApp a un grup, no?, que, en el qual tu hi ets, i us dic adéu, adéu, us he estimat molt, i només us demano que us estimeu, no? I al final, hòstia, m'adono que... Jo volia com el meu llegat fos que l'amor fos el més important, no? I que l'única cosa que heu de fer a la vida és estimar-vos els uns als altres. Jo sé que és molt hippie, però jo pensava, hòstia, si m'he de morir, almenys deixar-vos dit que estimeu, que és l'única cosa que compta, no?
Aquest és només un fragment d'aquesta entrevista que dura 40 minuts i que podeu trobar tota sencera al 3CAT, i que és una entrevista molt bonica. Ara farem una pausa i atenció, perquè a la tornada, tertúlia sobre aquesta tercera temporada de Soy Georgina. La Marta m'ha obligat a mirar-la aquest cap de setmana.
I què? Com et sents?
Tinc moltes coses a dir. M'ha agradat com a contingut audiovisual, però estic en desacord amb moltes coses.
Igual que jo. Tinc unes ganes de rajar.
Molt.
L'únic que voleu és criticar.
Sí, tant, clar, però és que d'això va la nostra
feina.
Però
ella s'hi posa bé, i per això està funcionant a Netflix. Ara en parlem amb en Jaume Miranda.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Mi familia y yo ahora vivimos en Arabia Saudí.
Eres muy loca, ¿eh?
Y un nuevo club de...
4 minuts i 3 quarts d'una. Us vam donar deures aquest divendres pel cap de setmana, que era mirar la nova temporada de Soy Georgina. Jaume Miranda, bon dia.
He de dir que jo he fet els deures, eh?
Sí?
Ai, que bé, Jaume.
Has estat... què t'hem d'imaginar? Allà al sofà, amb calçotets, sí, i una llibreta, anar apuntant?
Amb calçotets, quina imatge més desagradable, per
no,
favor.
No aneu molt amb calçotets al sofà de casa? Bueno, no sé.
No, jo sóc molt més elegant. Jo vaig amb un pijama així com de... un camisón, saps? Així com a llarg, amb falda.
Ah, com una espècie de barnús?
Sí, com un barnús així com de senyora. Va, jo sóc així.
Vas amb bata per casa. Una mica de
exacte, jo vaig amb bata i he mirat... Georgina, he de dir, no per deures, ho he mirat per gust absolutament propi. És a dir, encara que no m'haguessis donat aquesta obligació, jo ho hagués mirat.
Jo també, Jaume.
Marc, així m'agrada. Bon dia.
I bona hora, pendons.
Ho has mirat, també.
També. Jo ja fa 3 anys que sóc amic íntim de la Georgina i sóc un dels aprofitats, com els seus
queridos.
Amics.
Ets un dels queridos.
Sí.
Doncs no ha sortit gaire aquesta temporada.
Jaume, a veure, vés-nos guiant i aguantant i aparta't, per favor, que t'atropellaran.
Com l'anunci de la Maia de la DGT.
Tiràs aquí rebotat.
No sé què estàu dient.
Sí, que t'atropellaran.
Jaume.
És que
passen bicis, no sé què passa per aquí. Però bé, espero que me sentigueu bé, perquè avui venia a parlar de que na Georgina Rodríguez, influencer i parella, evidentment, de Cristiano Ronaldo, aquesta setmana estrenava la tercera temporada del seu docu-reality Soy Georgina a Netflix. I recordem que és un dels grans fenòmens mundials de Netflix, ja que les dues temporades passades van aconseguir entrar en el top ten mundial i triomfar més de 50 països arreu del món, i a dia d'avui ja podem confirmar que aquesta tercera temporada també és un èxit mundial, ja que torna a estar en el top 10 universal de la plataforma. Per ses més despistades, de què va una mica aquest reality? Sa Georgina bàsicament repassa sa vida de na Georgina Rodríguez i com compagina sa mare dels 5 fills de Cristiano Ronaldo amb sa influencer i model de campanyes mundials. I quina és sa gran novetat, per mi i crec que per tothom, de sa tercera temporada? Bàsicament és que sa família Ronaldo Rodríguez s'ha traslladat de país per motius laborals de Cristiano Ronaldo, ja que el futbolista ara juga a l'equip d'Al Nassr, crec que ho he pronunciat bé, i han anat a viure tots a Aràbia Saudita. Així parla Georgina d'aquest canvi radical de residència.
Cuando Chris me dijo que iba a jugar en Al Nassr, me sentí muy aliviada porque tenía muchas ganas de salir de Manchester. Sabía que algo muy bueno nos estaba esperando y estábamos muy motivados. Estaba súper feliz de venir a Arabia. Como no teníamos casa y fue todo tan rápido, nos quedamos en un hotel y he de decir que la gente nos lo puso.
Recordem que Aràbia Saudita, si algú no se'n recorda, és un país amb una monarquia absolutista on els drets polítics i les llibertats civils, sobretot la de les dones, estan limitades, que això no es comenta.
No, tu mires el documental de la Georgina i dius, ai, no, jo vull anar a viure allà.
Sí, perquè dius...
No, i les dones, i les dones sí. Poden fer vida normalíssima. Ah, sí, clar. És un blanquejament d'Aràbia Saudita tota aquesta temporada de Soy Georgina, al·lucinant. I també amb tots els amics que té, Jaume, tots els amics, bueno, o potser empleats que té la Georgina, que són gais, que fan veure també que la vida allà és possible i que no estarien perseguits i executats. Bé, és una cosa per treure el mocador i fer així, fer mocadorada a l'estadi, senyora.
Evidentment, perquè és que Georgina, bé, per qui no hagi pogut veure encara, bàsicament Aràbia Saudita la descriu com un lloc hipercòmode i meravellós, i de fet se passa tota la temporada visitant centres comercials, monuments, museus del país, museus, i se fa com superevident que hi ha un pacte econòmic entre els influencers i el propi país, Aràbia Saudita, per publicitar-se a través del reality com un país càlid i atractiu per al turisme mundial. I un poc el que heu dit, és a dir, estem veient una Georgina passejant tranquil·la amb els seus looks hipersexis per la capital, tenint en compte que, segons Amnistia Internacional, Aràbia Saudita és un dels països amb més desigualtat de gènere del món i on és obligatori l'ús de la baia, que és com una túnica, diguem, entre les dones. I com tu també has dit, una Georgina se passeja per aquests llocs amb companyia dels seus treballadors, que són, bàsicament, superhomosexuals, o sigui, són una panda de maricons tipus jo, i és estrany perquè passegen per allà tranquils, però recordem que a Aràbia Saudita les relacions entre homes estan castigades amb flagel·lació o mort a dia d'avui. És a dir...
El tema és, si ets estranger i ric, suposo que quedes exempt, i més si t'està gravant Netflix.
Home, segur.
Llavors aquí
segur,
ja, segur, aquí no.
Sí, jo crec que hi ha com una això, el que hem dit. O sigui, Georgina està a favor íntim maquillant un país per interessos evidentment turístics, i jo crec que és un dels grans primers artificis audiovisuals de la temporada que com a espectador te topes quan mires el reality, no? Però tot i així, anem amb més coses alarmants d'aquest reality, perquè la Georgina també mos explica la seva atenció estressant rutina diària.
Ai, pobre,
a Riyadh.
Va de cul.
Mis días en Riyadh son muy ocupados, muy felices... Me faltan horas en el día, es decir. Me despierto, tomo un café con Cristiano antes de irse él al entreno e irme yo al gimnasio. Preparo cosas de trabajo, cosas de casa. A veces necesito estar sola. Y es cuando más ideas brillantes me vienen a la mente. Estoy con Bella y como corriendo para irme al colegio a recoger a mis hijos.
No, realment li falten hores, eh? Realment
sí.
No pot amb la seva...
I ella és més de llibreta, eh? Sempre ho explica el documental. Que
sí,
ella és una noia analògica i les, llavors aquestes idees brillants...
I
aquestes idees brillants les ha d'apuntar amb llibreta i boli.
Que no veiem en cap moment què és el que està apuntant.
Home,
jo
no.
Pensava, a veure si faran algun plano i veiem alguna cosa. No,
això
no
és
veiem
secret,
res.
És secret.
Jo tenc claríssim que, com nosaltres, quan anàvem a l'escola, que fèiem, dibuixàvem penis o una cosa així, jo crec que fa això perquè realment no té res a apuntar, perquè és que el primer objectiu fallit de les tres temporades, no només aquesta, de reality, es demostra en el públic que la Georgina Rodríguez mereix l'estatut social que té per mèrits propis i, bàsicament, és totalment fallit, perquè ella se passa el dia dient que està esgotada, que li costa arribar tot, però mai acaba d'especificar en què. I quan ho fa precisament, com en aquesta escena que hem sentit, descobreixes que en un matí l'únic que ha fet és anar al gimnàs i recollir els fills de l'escola. No sé, totes aquestes mares treballadores que han de conciliar, com puc anar a Marta Montaner, que la tenim aquí, jo no sé com deuen viure observar aquesta escena. O sigui,
amb un punt de ràbia, però allò mateix de no poder deixar de mirar què està dient, perquè em té com una mica fascinada. I sobre això, una cosa que a mi, de veritat, em sembla honesta per part de la Georgina, i és que quan els seus fills li pregunten també per què sou famosos, ella no té cap problema en dir no, perquè sóc la parella del teu pare.
Sí que ho diu. Això ho diu al llarg de tot el
però és que
documental.
Això, mira, jo això ho agraeixo, perquè sí, de vegades sí. Hi ha gent que et diu no perquè sóc empresària, i dius, mira, perdona.
Tu t'has fet coneguda per la parella.
Saps? És a dir, però jo creixo molt que digui no, perquè sóc parella de... I punt.
Jaume.
Jo la sensació que tinc és que tens... O sigui, el que acabeu de dir, teniu tota la raó del món, ella és superconseqüent en que és famosa gràcies a Cristiano Ronaldo, tot i així sí que també intenta defensar com una vocació en relació al món de la moda que per mi realment no té, perquè de fet, si tu estàs tot el dia fent campanyes de moda internacional des de fa uns 8 anys, que és des que és reconeguda en aquest sentit, és que la tia no s'ha pres ni la molèstia d'aprendre ni anglès, ni italià, ni francès amb dignitat per a créixer dins aquest sector.
Tota la raó.
Llavors, és com a la conclusió a que arribes és que se dedica a ser influencer o model o com ho vulguis dir, bàsicament de forma rebotada per el seu marit. És a dir, és difícil com allunyar-se de la descripció masclista de mujer florero, no?, que se diria en castellà.
Però sí que encaixa un amic. Sí,
no, sí, clar,
sí.
Encaixa.
Però
sí,
ella sembla que tampoc no està incòmoda amb aquest rol.
Vull dir que és la primera que ho defensa i que ho explica als fills, que ho explica fins i tot a càmera i que va pel
però
món
també
dins. Soc la parella de...
A mi em sembla masclista, ella, moltes coses que fa. Perquè, per exemple, quan parla que els fills juguen a futbol, en cap moment li passa pel cap que les seves nenes puguin jugar al futbol. Només ho són els nens. És a dir, a mi hi ha coses d'ella que em grinyolen molt, també, per ideologia.
I van a visitar el Bernabéu, de fet, només els
nois.
S'emporta només els nens al Bernabéu.
És una ideologia molt conservadora. conservadora i molt masclista.
Sí, 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 total, i en contraposició li vol comprar com una muñeca amb melena a les seves filles perquè puguin jugar a maquillar.
A maquillar-se, és que clar.
Els rols estan superconstruïts, i on també estan superconstruïts en aquesta nova temporada és amb Cristiano Ronaldo i Georgina, que en aquesta temporada, com dic, els poden veure més que mai, i la Georgina descriu així la seva relació familiar i d'amor.
Me encanta desayunar con Cristiano, empezar mi día con él. Y el olor a café y el sabor siempre le digo que no es igual si no estoy con él. Los momentos en familia los disfrutamos muchísimo. Sirven para cargar pilas, conectar entre nosotros.
Hola, la vitamina del sol.
Ara comentarem la relació entre ells dos, a veure com la veieu, però sentim també un tall on el sentim amb les filles.
¿Cuál es la vitamina de la belleza?
Bonito.
¿Cuál es la vitamina, el nombre de la vitamina?
Es el amor, la vitamina de mamá.
La vitamina de la belleza es Cristiano. ¿O no es guapo?
Clar, com heu vist la relació primer entre ells dos com a parella i llavors amb els fills i les filles?
Jaume, endavant.
Si voleu que digui jo, a mi per jo aquest és el segon objectiu fallit de totes les temporades, i és fer-nos creure que aquest matrimoni és real i és sincer, perquè és que és un contrast molt gran el de na Georgina quan parla d'aquesta parella, que sempre usa frases sinònimes de que són una parella, això, superconstruïda damunt les bases de l'amor, la confiança i la complicitat, però contrasta molt en quant els veiem en acció, o sigui, en una escena romàntica, perquè bàsicament no se coneixen i de fet estan incòmodes entre ells. Jo no els vaig bé, no sé.
I que els dies importants no estan junts. Pel reaniversari d'ella quan en fa 30, en Cristiano no hi és. No hi diu que se suposa que està a la Xina i després li fa un vídeo des de casa seva amb la nena petita. És que no té cap tipus de sentit. Clarament és una relació, un matrimoni de conveniència. Es convenen l'un a l'altre, són un negoci, són socis, com va dir la Juliana, i ja està. I aquests comentaris tan tòxics que fan Cristiano constantment als seus fills, d'entrada el fill gran, que el vol convertir en un mini Cristiano, de fet ja es diu Júnior, ell, que el vol convertir en un futbolista d'elit, que li deu fotre unes turres.
Que juga amb l'equip i un entrenador personal també li paga en Cristiano.
És el típic pare frustrat quan va veure els partits dels nens aquí, coses infantils, doncs és aquest tipus de pare. Amb les nenes també els hi fa cada comentari d'aquí, jo sóc el més guapo, tu qui és la més intel·ligent, sí, els hi fa coses de competir entre elles, competir que són supertòxiques.
Hi ha un moment que la Georgina diu que li agrada molt quan el Cristiano i el seu fill tenen connexió i tenen converses com molt profundes, i després el tall és parlant de gimnàs. I quines coses agafen de pesos, vull dir, surrealista.
I que no es veuen mai, això està claríssim. I per què surten en Cristiano en aquesta nova temporada? Perquè no hi surten les amigues. La Georgina s'ha quedat sola. Les querides no surten per enlloc. Només és a dir, les persones que surten en aquesta temporada són només assalariats de la Georgina. Que van d'amics, però és que al final surt el mànager, surt el perruquer, surt el maquillador. I en Cristiano per què? Se suposa que és la parella.
Total. Jaume, anem en el moment que veiem que sopen juntes la Batguiel i la Georgina. Com és que queden per sopar?
Mira, sí, perquè ja, o sigui, en el reality, ja supos que si sou seguidors, hi ha un costum en què apareixen com cameos de celebrities, i en altres anys hem pogut veure a Georgina coneixent alguns dels seus ídols, com Nati Peluso o Rosalia, i aquest any li ha tocat a la nostra Batguiel, amb qui va quedar per sopar i inclús va fer una videotrucada amb els fills de na Georgina.
Aprovechamos para cenar con ella, conocernos en persona.
¿Dónde puedo sentar?
Aquí.
Claro.
¿Qué tal te fue?
Toma.
Súper, thank you so much.
Nunca había coincidido con ella personalmente, porque en casa siempre es Alba, porque a mis hijos le encanta.
Hola, Mateo. A mí me ha dicho un pajarito que os gusta mi música y que a veces la escucháis.
Batguiel es una reina en mi casa. Mis hijos la adoran y poder conocerla por fin en persona me pareció un súper planazo.
Heu vist les imatges.
Mai ningú ha estat tan incòmode.
Zero química per part de
Ronaldo. No es miren ni els ulls. És una sensació d'una trobada forçada per generar potser aquest tipus de, no sé, de morbo i veure dues famoses interactuant, però és que no està còmode ni la Batguiel, que no sap què fot en aquell sopar, ni la Georgina.
Jo tinc la sensació que són els equips de cadascuna que han pactat aquest sopar perquè volen sortir a Netflix i perquè tothom en parli.
Sembla una trobada molt improvisada, també, perquè es veuen al matí quan es creuen per anar a la desfilada i després és com la veuen a la nit,
improvisada,
no?
Improvisada, res.
No?
Gens, Marc Andreu, això és Netflix. Com ha de ser improvisat, això?
No, jo no crec que sigui improvisat i, de fet, teniu tota la raó del món que jo crec que Batllal hi ha anat per motius publicitaris, per promocionar-se a si mateixa. Jo, francament, la veig tan incòmoda que juraria que se va fumar algun tipus de cosa d'aquestes que fuma ella per poder estar allà asseguda i no vomitar dels nervis que li creava aquella situació, perquè és incomodíssim. I me fascina també a Georgina perquè una vegada més demostra que percep les coses d'una forma que no encaixen la realitat, perquè ella diu com a que aquella relació està funcionant i com a que és plàcida i agradable, però clarament tu com a espectador t'estàs morint de vergonya, Liana, i vols que s'acabi ja aquell sopar.
Sí, o sigui, sí.
I ella sempre amb l'actitud de ser la més famosa de la sala.
Totalment.
Sempre.
Jaume, escolta, mira, hem d'anar a publicitat, però demà seguirem parlant d'això perquè hi ha una escena que vull que també hi hagi la Juliana que ho comenti, que és quan la Georgina va rodar el videoclip amb Sebastián Yatra.
Ah, això és increïble.
I aquí passen moltes coses que demà posarem en context.
I cap de bona.
Exacte. Jaume, fins demà, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu, guapíssim.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat.
Un minut i la una del migdia. Bé, ens ha quedat aquest tema pendent per demà, però que penso que serà un bon tema per comentar amb la Juliana i amb tots els que us apropeu al Palau Robert de Barcelona a veure el programa en directe, a partir de les 12. Amb tota la família Montaner-Dubai.
I tant, la Nina vindrà també, eh?
Sí, no?
Meet and greet amb la Nina. Qui la vulgui conèixer, que vingui.
Potser li passa allò que vol pujar, perquè et veu a dalt l'escenari.
Estarà ben desperta perquè és l'hora en què li toca dinar, eh?
Perfecte.
Tota plena d'energia.
Demà us esperem amb entrada gratuïta, entrada lliure al Palau Robert de Barcelona, programa en directe a partir de les 12 del migdia i fins a la 1. Ho deixem aquí i demà doncs, ens veiem les cares a tots aquells que vingueu. Marta Montaner, gràcies.
Roger, a tu.
Fins demà, que vagi bé.